Són les 9 del matí.
Catamburg, juntament amb el Consell d'Administració del Banc Dexia, ultimen un pla de rescat que, segons l'acord polític avançat, preveu dividir aquest gegant franco-belga en tres i crear un banc també dolent que absorbeixi els actius tòxics. Mentrestant, la cancellera alemanya Angela Merkel ha expressat la seva determinació a recolzar una recapitalització de la banca europea. Merkel, que es va reunir a Berlín amb Nicolas Sarkozy, en el president francès també va demanar un esforç comú a París i Berlín per ajudar les entitats financeres amb problemes. El primer ministre egipci, Essam Sharaf, ha dit en un discurs a la Nació que els greus disturbis de diumenge entre l'exèrcit i els manifestants cristians coptes formen part d'un complot contra el país. Per aquest motiu ha apel·lat a la unitat nacional i el cristià Musab Abdelmassis ha dit que a prop de l'edifici de la televisió que la manifestació era pacífica i ha acusat també l'exèrcit de disparar contra els manifestants. I en esport sembla que no hi ha acord a la NBA i, d'altra banda, el pilot alemany de Red Bull, Sebastian Vettel, s'ha proclamat campió mundial de Fórmula 1 de nou. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Aquesta matinada, de moment, no s'arriba a acord entre les parts, entre el sindicat de jugadors i la patronal del bàsquet nord-americà. S'emplacen, però, a continuar negociant. De moment, però, perilla aquest inici de Lliga. L'1 de novembre també ha començat aquest cap de setmana la Lliga ACB, Lliga Endesa, el Barça, Rigas i la Sínia Manresa han debutat en victòria. Els del Bages van guanyar el FIAC Joventut per 71-59, mentre que els blaugranes van guanyar el Lucam Múrcia per 54-62. Sebastian Vettel guanya el segon campionat del món consecutiu després de sumar el punt que necessitava el Gran Premi del Japó de Fórmula 1. El pilot de Red Bull va guanyar el Mundial després de sumar 9 victòries en 15 proves. Fernando Alonso i Jenson Button opten el subcampionat en les 4 proves que resten. Aquest matí, l'expresident del Barça, Joan Laporta, s'enfronta a una demanda per 8 milions d'euros que li reclama un intermediari que va organitzar un seguit d'exhibicions a l'Uzbekistan. Segons aquest agent, Laporta no hauria declarat totes les comissions rebudes. I acabem a la segona divisió. Aquesta nit a les 9, el Sabadell juga contra el Recreativo amb opcions d'accedir al liderat. Girona, Barça B i Nàstic empaten els seus respectius compromisos i ocupen els darrers llocs de la classificació.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 2:15 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari avui que ens arriba de la mà del president de l'Associació E-Cristians i exconseller Josep Miró i Ardèvol. Senyor Miró, bon dia, endavant.
Bon dia. Sense cap mena de dubte, aquesta setmana, en el pla polític, estarà marcat a Catalunya pels resultats de les enquestes publicades ahir pels diaris, on es manifestava una clara coincidència. Primera coincidència, l'abstenció tindrà un pes important i hi haurà gent que s'abstindrà d'anar a votar. Però aquesta gent no es redistribueix de manera igual, sinó que bàsicament qui paga, diguem-ho així, els plats trencats és el PSOE, una part dels seus votants es manifesten desencisats i senzillament no aniran a les urnes. Segona, majoria absoluta pel PP i cal veure si això es confirma o no naturalment, però avui per avui la fotografia del sondeig electoral és aquest i ensorrada del PSOE. Ensorrada del PSOE a tot Espanya que encara aguantaria en primera posició a Catalunya. Seria possiblement l'únic lloc d'Espanya on aquesta circumstància es produís. Potser això i també la circumscripció de Sevilla. Cal dir que el parlar de Catalunya és un eufemisme, perquè en realitat són els vots de la circumscripció de Barcelona que fan possible aquest fenomen. També sorpresa perquè el PP situaria en segon lloc i per primera vegada Convergència i Unió baixaria al tercer. Malgrat la paradoxa de que Duran Lleida és, de lluny, el polític més ben valorat, amb diferència amb el següent que el segueix, que és la senyora Carme Chacón. passen possiblement retallada les factures que la Generalitat està fent pagar o redistribuint entre la ciutadania per poder compensar el deute. Segur que sí. Per això el president Mas l'altre dia deia: no ens passeu ara comptes, espereu quan toquin les eleccions del Parlament de Catalunya. Per això el fet és que el ciutadà té aquest mecanisme legítim per expressar la queixa. Segurament també que una oferta molt centrada en el pacte fiscal, compartit per la majoria, però que és un objectiu bastant enllà i que no resol problemes immediats, ajuda també a afablir l'oferta electoral de Convergència i Unió. En qualsevol cas, és una enquesta, és una fotografia del moment actual, no prejutja els resultats, falten molts dies, però, sens dubte, sí que marcarà les declaracions i les actituds polítiques al llarg d'aquesta setmana.
Ràdio Estel.
Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la Carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols.
Si et diuen que pots vestir amb el més innovador que hi ha, amb una ofertassa d'Hipercor per només 99,99 euros, és millor.
Però si a més saps que l'ofertassa inclou un vestit més una camisa més una corbata, ja és hipermillor, oi?
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Col·lectiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 20 d'octubre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva foto publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
L'altra cara del dia. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Abans de parlar amb Xavier Puigdollers, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, entrem en l'estona de 5 minuts que dediquem cada dilluns a plantejar el tema de la setmana en la secció No entenc res. Miquel Murga, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estàs?
Aquesta setmana, i ho diem també per als oients, perquè prenguin bona nota i es plantegin com volen participar aquesta setmana en la secció, no entenc per què han prohibit les curses de toros o les curses de braus i no els espectacles de correbous, que encara són vigents i totalment legals a Catalunya.
Totalment, eh? Ja sé que el tema que porto és una mica polèmic i, a més se n'ha parlat molt, eh? De fet, he de confessar que em fa una mica de mandra parlar-ne i no pretenc que es creï ara un debat de toros sí i toros no, eh? No, no és això exactament, però és que hi ha algun punt enmig de tot això que em sembla o que m'he perdut o que realment no l'entenc. I, per tant, tinc esperança de treure una mica, de treure l'entrellat una miqueta aquesta setmana i trobar-hi la resposta. Deixa'm dir també, perquè, sobretot perquè ningú no malinterpreti, eh? Que no sóc especialment, en aquest cas, en aquest tema, militant de cap postura concreta, és a dir, mai no m'he postulat.
Ni he aficionat als toros,
no,
ni...
No hi he anat mai, per tant, no he pogut sentir...
Ni als correbous.
No, no he pogut sentir aquella emoció que diuen que se sent quan vas a la plaça, no, no ho he experimentat, però tampoc no, mai no m'he situat en cap postura...
En els antitaurins.
Antitaurins, efectivament. No, no, per tant, és a dir, a mi el que passa és que d'ençà que s'han prohibit, o d'ençà que s'ha aprovat la llei de prohibició de les curses de braus a Catalunya, i que per cert ja és efectiva, perquè fa uns dies es va fer l'última cursa a la plaça sí, Monumental.
Efectiva a partir de l'1 de gener, però com que ja s'ha acabat la temporada taurina, doncs ja no n'hi haurà més.
Es va fer l'última i, per tant, vaig tornar a assistir una altra vegada a aquella cosa que a mi em fa molta angúnia de la televisió i una mica de vergonya aliena, també, que són aquests enfrontaments una mica primitius i, vaja, no gaire explicació amb violència, fins i tot, entre els pro-taurins i els antitaurins, no? Uh-huh. Que és una cosa que sempre he pensat, home, hauria de ser més fàcil entendre'n o parlar-ne o debatre-ho que no passa allà al carrer esbatossant-se. Però, en fi, aquesta és una història,
sí,
una història a part.
Recordem que la prohibició dels toros a Catalunya ve d'una iniciativa legislativa popular que va tenir com a moment culminant ara fa poc més d'un any l'aprovació al Parlament després dels debats corresponents i ara arriba a ser, com dius, Miquel, vigent. Doncs en quines línies, tres línies, com sempre ens portes, Miquel, plantegem el tema.
Home, vine, primera, deixa'm dir que tinc la sensació personal, potser equivocada, que no calia prohibir-los. És una sensació personal, és a dir, tinc la sensació que no calia, que haguessin mort per inanició elles mateixes. Però, en fi, aquesta és una visió personal, Després, dir-te que, després de veure aquests enfrontaments per la tele entre defensors i detractors, és a dir, el que jo no entenc és que si l'argument principal que m'ha semblat entendre de la llei per prohibir les curses de brau és el maltractament del toro, el maltractament animal a la plaça, aleshores em plantejo una qüestió que és el que no entenc. És per què, si aquest és l'argument principal, s'han prohibit, com diu anunciat, les curses de braus i no, per exemple, els espectacles de correbous, que tinc la sensació, torno a dir, sensació personal, que també en aquests pactes es maltracta també l'animal. Segurament deu haver un argument, una qüestió que jo no entenc, que jo no sé, que se m'escapa. I això és el que vull descobrir aquesta setmana. Vull anar a parlar amb qui sigui, vull que m'expliquin per descobrir-ho.
No entenc per què han prohibit les curses de braus, les corrides de toros i no pas els espectacles de correbous. Si voleu participar, amics oients, podeu adreçar-vos a nosaltres a través del Facebook, facebook.com/elprimercafe de Ràdio Estel. També podeu participar, si voleu, pel Twitter o per correu electrònic, l'adreça elprimercafe@radioestel.cat. Dijous, a 9:45, tindrem un quart d'hora tranquil·lament per resoldre, intentar aclarir coses amb testimonis, com sempre ens porta Miquel Murga, i aleshores ens podreu trucar també per telèfon al 93 409 27 72, perquè en prengueu nota ja des d'ara, si voleu. Recordem que Catalunya també és pionera en una llei de protecció d'animals. Ara fa uns 20 anys es va aprovar aquesta llei que excluïa inicialment els toros i els correbous. Ara amb la ILP
ja inclou els toros, però no els correbous. Per què? Doncs escolta, posem-nos-hi.
Si volen els oients de les Terres de l'Ebre, que allà
sobretot
són els grans defensors dels correbous.
Perquè segurament hi ha un argument contundent que jo desconec i que m'agradaria saber i que segurament era posar-lo sobre la taula, podem entendre per què. Ja no vull anar a dormir un dia, una setmana més, sense entendre coses, Ignasi. Ja veig que em feia molta angúnia no entendre les coses. Vull entendre-ho.
Ens ajudes a tots també a entendre coses. No entenc per què han prohibit les curses de braus i no els espectacles de correbous. Aquest és el tema de la setmana. Miquel Murga, no entenc res. A veure si ho entenem dijous.
Dijous vinc cap aquí disposat a entendre-ho i a col·laborar-hi.
Bon dia. Fins
gràcies,
fins adéu. Dijous. Adéu-siau. De seguida parlem amb Xavier Puigdollers.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Aquesta setmana, Mel Tormé and the Great American Orchestra. Els divendres a les 10 de la nit, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Col·lectiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 20 d'octubre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva foto publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70. L'altra cara del dia.
Ja ho hem dit en la primera hora del programa, però ho tornem a recordar. Més de 4.500 persones, 4.500 procedents d'11 països, van participar dissabte a la Seu d'Urgell en la celebració de beatificació d'Anna Maria Jané, fundadora de l'Institut de les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell. L'educació cristiana de nens i joves, l'assistència a malalts, pobres i ancians van ser els principals eixos del compromís caritatiu i també del carisma que va imprimir en aquest convuls segle XIX la mare Jané. Parlem de l'experiència de la beatificació amb una altra veu que volem sentir, la del director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Xavier Puigdollers. Senyor Xavier Puigdollers, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè va participar juntament amb altres autoritats del govern català, autoritats locals, comarcals, també d'Andorra, en aquesta celebració. Com la valora des de l'òptica de representant dels ciutadans, representant polític, i també des de la visió personal de creient i de català?
Bé, jo l'acte en si va ser un acte realment molt maco, va ser un goig poder ser-hi, compartint la il·lusió, l'alegria, el sentiment de joia que es vivia per tots els participants. Jo crec que s'hi juntaven diverses qüestions. Primer, un reconeixement explícit a la mare Jané, però sobretot a la seva obra i al seu esperit d'ajuda, de compassió, de compartir les coses amb els més febles de la societat en aquell moment, però que avui també ho necessiten. No? Que la seva obra, la seva intuïció, va ser bona en aquell moment, però que avui continua viva i realment prestant un gran servei en aquesta societat. Malgrat el temps passat, allò continua sent cert. No? I que la gent que avui la viu, la sent, la rep, ho vivien d'aquesta manera amb joia, amb goig i amb il·lusió de ser-hi present.
Potser reivindicar ara, en el segle XXI, a Catalunya, en temps de crisi, la figura de la beata Anna Maria Jané, és també reivindicar aquesta gran feina silenciosa que fa molta gent pels altres, no només des del vessant religiós i des del compromís de fe cristiana, sinó també des del compromís social. És a dir, és un premi, aquesta beatificació, a la senzillesa, podem dir també, i a la manca de protagonisme.
És un premi a la senzillesa, la manca de protagonisme, totalment d'acord, però també a la dedicació a l'altre, a l'interès per ser-hi amb aquell més feble, d'ajudar, de compartir el seu problema, el seu dolor, i d'ajudar-lo a superar-lo. Això des d'un punt de vista humà i social. I també és important el fet de que això ho fa amb un esperit cristià, amb un esperit d'estimació a l'altre a través de l'estimació de Déu. És a dir, posem sobre la taula el fet religiós. El fet religiós des d'un punt de vista personal, però també el caire social i el lloc en la societat que té aquest compromís religiós.
Aquests grans esdeveniments, també les beatificacions, són no només religiosos, sinó socials, van més enllà de les creences. Nosaltres ho diem sovint perquè ens sembla que cal superar aquests petits serrells, quan de vegades la societat no assimila que la separació entre els poders civils i el fet religiós és una separació, certament, però també és una col·laboració i una visió mútua en clau positiva. La mare Anna Maria Jané va viure en un segle XIX on això no estava resolt, va patir les incomprensions dels poders civils en alguns moments, i ara, en aquesta beatificació, per exemple, la presència d'autoritats civils, la vicepresidenta del govern, la presidenta del Parlament de Catalunya, vostè mateix com a director d'Afers Religiosos i altres autoritats, l'alcalde de la Seu, és ben normal. Vostè, com explica a la gent que de vegades té reticències quan diu les autoritats no han d'anar a actes religiosos? Com ho explica, que això no és així?
Jo crec que està molt clar. La societat té uns valors religiosos. És l'Estat que és aconfessional. Les persones viuen la seva religiositat, és un dret humà, la llibertat de religió, la llibertat de culte. Per tant, ho viuen personalment. I la persona és un ser social, viu en societat. Per tant, aquesta vivència personal es trasllada a la vida en comú, a la vida social. Per tant, en un moment de festa, de celebració col·lectiva, és normal que els representants d'aquesta col·lectivitat hi siguin com a tals representants. I el valor que s'està visquent és aquell valor humà ple de la seva religiositat en aquell cas, perquè s'estava parlant d'una persona que la seva vida havia estat impregnada pel fer religiós.
Després que ara...
D'aquest diàleg, fer religió permanentment, no? Fer cultura, vaja.
Fer cultura, fer societat civil en diàleg, sense excloure ni menys tenir ningú. Després, una altra cosa és el que cada polític visqui personalment, que això, doncs, uns ho viuran més i altres menys.
Efectivament, això, i que és totalment independent. On va en representació de com a representant públic, no? I la vivència personal, doncs, queda en aquell moment a part o interior, no?
Avui...
És ser-hi, precisament, la representació per donar valor a aquell aspecte concret de la societat en aquell moment que l'està visquent i l'està visquent en joia.
Avui hem parlat amb Xavier Puigdollers, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, un dels representants de les autoritats civils que van ser presents a la Seu d'Urgell dissabte passat en la beatificació d'Anna Maria Gené, la fundadora de l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell. Per acabar, ens vol comentar algun aspecte del que va ser tota la celebració, no només dissabte al matí, sinó el dia abans, amb la inauguració institucional, la vetlla, i després el dinar i altres actes, com ahir la missa d'Acció de Gràcies. No sé si vostè també va ser present en altres dels actes que s'han anat fent aquests dies.
Jo, de fet, vaig compartir els del diumenge. Els altres no, perquè ahir estàvem en un altre acte a Girona, acompanyant també en una altra celebració a Girona. No?
Sí, la de la Basílica.
No obstant... Perdó?
La de la Basílica de Sant Fèlix?
A la Basílica, sí, de Sant Fèlix, això mateix. Això mateix, que era la consagració de la Basílica, i també vam anar a acompanyar. És a dir, el representant del fet religiós en la Generalitat, doncs, acompanya allà on es creu que és convenient cada vegada, no? De fet, no obstant aquesta celebració de tres dies allà a la Seu, sempre s'ha posat de manifest la il·lusió de participació de tots els que actualment viuen i participen d'alguna manera en aquestes obres, no? Tant hospitals com escoles, no? Perquè veies que la gent, primer, molt ben organitzat, amb molt ordre, 4.000 i escaig de persones moure en un lloc reduït, en el fons, la Seu és una població petita, i que ningú es molestava, tot participava, tot estava en el seu moment, amb joia, amb tranquil·litat, el fet de ser-hi, de participar. Era una vivència personal, íntima d'aquelles persones, però que ho volien viure i veure i ser-hi col·lectivament en allà. Crec que és destacable aquest esperit de joia, de tranquil·litat, de civisme, de participar activament en un acte que, en el fons, va ser massiu.
Ho vam poder comprovar nosaltres i també ho vam intentar reflectir amb la transmissió en directe el mateix dissabte al matí de la beatificació. Moltes gràcies, senyor Xavier Puigdollers, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, per haver-nos atès avui per parlar en directe des del primer cafè de Ràdio Estel de la beatificació d'una catalana universal, així se la va qualificar en alguns dels comentaris, oi, el mateix dissabte, Anna Maria Gené.
Això mateix. Moltes gràcies per haver-me invitat a participar i realment destacar que el missatge de la Mare Gené és universal i actual, plenament actual en aquests moments.
Fins una altra, senyor Puigdollers. Bon dia.
Gràcies. Bon dia.
De seguida parlem d'una iniciativa d'art cristià que ens arriba des de la diòcesi d'Alcalá de Henares, a Madrid.
Et ve de gust un espai de ràdio tranquil? Amb idees que et despertin noves reflexions? Vols música amb missatges que inspirin? Cada dilluns a les 9 de la nit, Missatge en una ampolla, un programa de comunicació humà, cristià i progressista de David Siscar i Miquel Albert Soler. Missatge en una ampolla, els dilluns a les 9 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Viatja amb el club més amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim un calendari ple de destins fantàstics. El desembre d'aquest any, 8 dies de pelegrinatge a Terra Santa. A l'abril del 2012, Etiòpia. El juny, Romania. El juliol, Armènia. El novembre, Ceilan i Nadal a Flandes. I més pelegrinatges. El maig i el desembre del 2012, Terra Santa. I a l'agost, Terra Santa i Petra. Informa-te'n al 93 409 2770. El club més amics. Volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
La diòcesi madrilenya d'Alcalá de Henares acaba de posar en marxa una iniciativa pionera a l'Església a Espanya. Es tracta d'un curs sobre art cristià, una escola que ens comentarà tot seguit el seu director i màxim responsable, el sacerdot Juan Miguel Prim Goicoechea. Don Juan Miguel Prim, muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste esta escuela de arte cristiano pionera en España?
Bueno, pues la escuela de arte cristiano nace dentro de nuestra Vicaría de Evangelización y Cultura como un deseo de encontrarnos con personas, tanto con profesionales, artistas, responsables del mundo de la liturgia y de la arquitectura, como con personas deseosas de aprender, que serían nuestros alumnos, precisamente para abordar las grandes cuestiones relacionadas con el mundo del arte cristiano, el arte que nace de la fe. Como les repito, pues música, canto, arquitectura, arte, en fin, tanto en la tradición cristiana como en el arte contemporáneo.
Por tanto, todo una amalgama de propuestas formativas, sí, siempre con la fe cristiana como denominador común. ¿Y qué ofrece concretamente esta escuela? ¿Qué formación ofrece? Porque todo esto es muy variado, arquitectura, música...
Sí, sí, sí. Bueno, realmente estamos en los inicios. Justamente comenzábamos la semana pasada unas jornadas en este primer trimestre, semanales, en las cuales vamos invitando a diversos profesionales para dialogar con ellos. Justamente la de la semana pasada fue el tema de la Iglesia y los artistas, retomando un poco el magisterio reciente, sobre todo los papas en su diálogo con el mundo del arte, y después tuvimos al maestro vitralista Carlos Muñoz de Pablos, que nos habló del arte de la vidriera, de su lugar en el templo, y así iremos sucesivamente desgranando en esta primera fase los grandes temas que queremos abordar con mayor calma después. A partir de Navidades, nuestro interés sería crear una escuela de voluntariado para el patrimonio de la Iglesia a nivel diocesano, de tal manera que formáramos nuestros propios guías para poder enseñar y documentar el arte que ha nacido de la fe. Y bueno, no descartamos otras muchas acciones también en función de las personas que se vayan incorporando a esta iniciativa.
De momento son sesiones de formación, cursos,
¿sí?
Por lo que veo son, en las informaciones de que disponemos,
¿sí?,
de ciclos, no sé si semanales, quincenales...
Sí, hemos comenzado con un ciclo semanal porque realmente las posibilidades de la gente son pocas, pero precisamente esto como un foro donde comenzar a hablar de estos temas y a partir de aquí ya profundizaríamos. Para el curso próximo posiblemente haremos un curso de posgrado o un máster en colaboración con la Universidad de Alcalá sobre el tema del arte sacro.
¿Y se apunta gente? ¿Es posible inscribirse?
Sí, sí, sí. Hemos comenzado ya, pero bueno, todavía es posible. Hemos comenzado con 60 alumnos, que está muy bien. Hay arquitectos, hay personas de la administración, hay estudiantes, hay algún sacerdote, en fin, justamente aquellas personas que han acogido nuestra iniciativa como algo que faltaba y algo que les apetecía, porque claro, no somos una facultad de Bellas Artes, eso ya existe. Lo que nosotros queremos es proporcionar el espacio de diálogo entre el mundo del arte en todos sus aspectos y el mundo de la Iglesia. Es justamente este nuestro deseo.
Hem parlat de l'Escola d'Art Cristià que comença a Alcalá de Henares, iniciativa pionera a l'Església Espanyola, amb Juan Miguel Prim Goicoechea, que és rector de la Catedral d'Alcalá de Henares i que ha posat en marxa juntament amb altres persones aquesta escola. Moltíssimes gràcies, don Juan Miguel. No sé si quiere añadir algún otro detalle para que los oyentes conozcan más. Nosotros podemos decir que existe la web escueladeartecristiano.es y allí se puede encontrar,
sí,
más información.
Ahí podrán encontrar la información y nada, que estamos muy contentos por la acogida que estamos teniendo.
Aquí en Cataluña, que también tenemos mucha gente que se dedica a esto, a ver si tomamos nota y a lo mejor en un futuro lo ponemos también en marcha.
Sería perfecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Don Juan Miguel Prim Goicoechea, buenos días y hasta una próxima ocasión.
Buenos días y gracias.
De seguida arribem a 2:15, moment de recuperar l'última hora informativa, els titulars en aquest dens programa que estem tenint avui, els titulars que ens porta la Carolina Costa, després Món sense fronteres, les notícies i els comentaris sobre temes socials, d'immigració, de solidaritat i cooperació amb l'Àngel Miret. Amb ell conversarem com cada dilluns, poc després de 2:15. I en els últims minuts, el racó de premsa dedicat avui a la revista Vida Nueva. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Les compravendes de pisos s'enfonsen. Segons dades del mes d'agost, només es van tancar en aquest mes 27.000 operacions a tot l'estat espanyol, un 38% menys que l'any anterior. La Vivenda Nova és la que registra una major caiguda de vendes. De l'exterior, els disturbis entre militars i cristians coptes al Caire ha deixat almenys 24 morts i 214 ferits. El primer ministre egipci, Essam Sharaf, ha dit en un discurs a la Nació que els greus disturbis formen part d'un complot contra el país. Per aquest motiu, ha apel·lat a la unitat nacional. Mentrestant, el cristià Musab Abdelmessi ha dit que la manifestació era pacífica i ha acusat l'exèrcit de disparar contra els manifestants. De l'actualitat econòmica, el banc franco-belga Dexia s'ha convertit en la primera víctima de la crisi del deute sobirà després de comprar deute grec. Els estats de França i Bèlgica aportaran prop de 5.000 milions d'euros per nacionalitzar aquest banc. I en esports, la NBA continua encallada. Aquesta matinada, la patronal i el sindicat de jugadors han estat reunits durant més de 5 hores a Nova York, però ni s'ha avançat ni s'ha retrocedit en aquesta negociació del nou conveni. Així doncs, finalment, de moment, no hi ha NBA. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. En la recerca de la música folk i tradicional. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra, músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Cada setmana de l'any, dijous eucarístics. Hora santa d'un 10:15 a 10:15 de la nit. Un moment privilegiat per la pregària i el silenci. I els primers divendres de cada mes, missa expiatòria. A les 6 de la tarda, rosari, vespres i benedicció eucarística. I a les 7, la missa expiatòria. En especial pels difunts inscrits en l'obra. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93-417-56-86. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Quan passen 4 minuts de 2:15, ara sí, comencem la conversa setmanal sobre temes d'immigració i temes socials o de cooperació, també incloent-hi la immigració, que cada setmana compartim amb Àngel Miret, gerent d'una àrea múltiple que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Miret, bon dia novament.
Hola, bon dia, bona hora.
Molts temes sobre la taula, alguns d'actualitat política de primer ordre aquests dies, però comencem parlant dels desnonaments que hi ha, malauradament, sempre, i que últimament són notícia per les dificultats que de vegades tenen moltes persones que són desnonades i davant les quals, doncs, moltes vegades la societat expressa la seva compassió i la seva comprensió, fins i tot moltes vegades en protestes. Parlem dels desnonaments d'aquest problema.
Sí, el que primer hem de dir és que avui en dia a Catalunya hi ha més de 20 desnonaments diaris. És a dir, això és una xifra espectacular que no l'havíem tingut mai. És a dir, 21 famílies que són expulsades de casa seva majoritàriament a través de per la llei hipotecària. En tot cas, és evident que això no és només culpa dels bancs, sinó que hi ha un conjunt de responsabilitats en aquesta qüestió. Però sí que voldria explicar una mica el que passa després del desnonament, perquè això sí que crec que és una profunda injustícia. És evident que aquests anys d'una certa riquesa fictícia, aquests darrers anys, en fi, no els darrers, des de fa ja 3 anys que estem immersos en la crisi, algú ens va explicar en aquesta societat que vivim que el que és important és tenir el cotxe molt gran, tenir un habitatge cada vegada també en millors condicions, i d'alguna manera els bancs van afavorir aquest sentiment, diguem-ne, una mica de la gent a partir de crèdits molt barats, a crèdits, diguem-ne, en persones que no se'n podien fer càrrec, etc. I això ha comportat, doncs, que els bancs avui hagin iniciat una política, en termes generals, molt dura, i, per tant, les persones que no poden pagar les corresponents quotes de la hipoteca, segurament moltes dels nostres oients també deuen estar pagant hipoteques,
sí,
i dels que estem aquí segurament també la majoria, i aleshores els bancs, en fi, procedeixen al desnonament. Però fixeu-vos la sense raó que produeix això. Quan es produeix un desnonament, les persones, diguem-ne, que són desnonades, és a dir, que són expulsades de casa seva per falta de pagament, van al carrer i aleshores, bé, doncs s'han d'espavilar, han de buscar un lloguer, han d'anar a casar els familiars, etc. No? Però els bancs queden als pisos i queden tancats. O sigui, fixeu-vos en quina societat estem. Una família queda al carrer i els bancs i les caixes tenen milers d'habitatges buits. Si,
que legalment, diguéssim, passen a ser seus perquè el beneficiari del préstec no ha complert, però, clar, es queden buits.
Es queden buits. Aleshores, veurem, a més, com s'enqueden això. Ara després ho veurem. Però fixeu-vos a la paradoxa. Si entreu qualsevol de les webs de qualsevol caixa o banc, veureu algun apartat que posa habitatges en venda i veureu milers i milers d'habitatges en venda que a hores d'ara no es venen, a més. Perquè, a més, els bancs no volen baixar excessivament els preus d'aquests habitatges, que tenen milers i milers i milers, perquè no els volen baixar gaire més. Perquè en el seu compte d'explotació, allò dels actius i els passius, allò el que tenc i el que dec, si baixen el preu teòric dels seus habitatges, es desequilibren els seus comptes d'explotació. Per tant, s'acumulen habitatges, estan aquests habitatges valorats a un preu superior al que és de mercat, i tampoc no acaben de sortir al mercat per una segona venda, perquè seria, diguem-ne, fer malbé el seu compte d'explotació, és a dir, podrien dir que ja no tenen aquells beneficis extraordinaris que ens anuncien cada any. Aquesta és una primera part que ha de per si, diguem-ne, déu-n'hi-do. Però la segona part encara és més escandalosa. Sabeu què passa quan algú deixa de pagar la hipoteca? Doncs, evidentment, com ja s'ha parlat molt aquests dies, no hi ha allò de dació en pagament, vol dir que tu deixes de pagar la hipoteca i durant les claus del pis resulta que quedaria saldat el teu compte. No, sinó que tu, com es valora aquell pis que dones? Perquè, òbviament, algú t'han de comptabilitzar del que tu dones, perquè alguna cosa has pagat. Doncs es valora, va a subhasta, normalment no es cobreixen les subhastes perquè avui els preus dels habitatges estan sobrevalorats, i a la tercera vegada que no ha anat ningú a subhastar pel preu que demana el banc se'l queda el 50% del seu valor. Això està establert a les hipoteques, a la lletra petita, aquella que ningú llegeix.
Sí, sí.
Amb la qual cosa, fixeu-vos el negoci. Tu estàs venent un habitatge per cent amb una persona, aquesta persona deixa de pagar quan li queden per pagar 70 i el banc se l'acaba quedant per 50, amb la qual la persona se'n va al carrer i segueix devent 20. I el banc se l'ha quedat per 50.
Una altra injustícia...
Fixeu-vos, l'assumpte és molt gros, eh? I, a més, la valoració que fa és superior en aquests 50 pel seu compte d'explotació. O sigui, estem en una situació... home, jo crec que des del punt de vista social, des del punt de vista de que l'habitatge no deixa de ser un bé fonamental per no caure en l'exclusió. Doncs és un tema que jo crec que s'haurà de revisar. Per tant, no m'estranya que després hi hagi aquestes situacions, diguem-ne, de resistència popular. No solament, a vegades la gent es pensa que els que fan resistència quan hi ha un desnonament són aquelles persones del 15J, que d'altra banda, no vull dir pas que no mereixin també consideració, sinó que moltes vegades són els propis veïns. Els propis veïns, els familiars, els que veuen aquesta profunda injustícia i s'oposen. El punt això és tan desagradable i tan injust que els mateixos Mossos d'Esquadra, aquí a Catalunya, han demanat reiteradament a la justícia que quan es fa el desnonament no s'avisi prèviament, perquè els mateixos Mossos, suposo, això ja no ho sé, però els sindicats de Mossos han demanat que no s'avisi mai, perquè resulta que hi ha aquesta resistència popular i m'imagino que és prou poc galdós per part d'un policia tenir que treure una família al carrer i, diguem-ne, entrar en conflicte amb els veïns. Per tant, tot plegat és un sistema absolutament pervers i que entenc que des del punt de vista del que és el cristià hauríem de tenir en compte aquesta reflexió general per veure de quina manera es poden canviar les lleis. Ara és el moment, Ignasi.
Clar, estem en temps de propostes electorals.
Ara és el moment.
I què es pot canviar? Perquè, clar, el desnonament està previst legalment, quan es passen uns mesos sense pagar la hipoteca, el banc pot demanar que...
Sí, doncs, a veure, òbviament aquí el canvi que s'ha d'exigir en aquestes eleccions generals és... que sobretot els dos grans partits polítics a nivell estatal, que són el Partit Popular i el Partit Socialista, incorporin en el seu àmbit de promeses electorals, de moment no ho he vist en cap dels dos, una modificació i una reforma de la llei hipotecària, de manera que hi hagi alternatives que no suposin aquesta profunda injustícia. Potser una de les alternatives pot ser la dació en pagaments, això que dic que almenys quan deixes de pagar i tornes les claus del pis al banc et quedis almenys sense cap deute, perquè, a més, ja us ho he dit, no? Tu surts, et quedes sense habitatge i a sobre el banc et va perseguint perquè encara teníem aquells deutes de la part de l'habitatge que estava encara sense pagar. Aquesta seria una solució. I l'altra, revisar també, potser això no es pot fer de manera general, també s'ha de distingir si és un habitatge o és una segona residència, s'ha de distingir si s'ha fet una insensatesa a l'hora de comprar o no. És a dir, que aquí, evidentment, hi ha matisos, perquè jo crec que la finalitat social de l'habitatge és evident en un país democràtic i, per tant, que seria el moment que demanéssim als grans partits, o a tots en general, però sobretot als grans partits, que modifiquessin o que ens fessin una proposta de modificació de la llei hipotecària.
En aquests moments difícils cal també potser exigir flexibilitat amb el marc legal actual.
És veritat que hi ha alguns bancs que abans de desnonar, hi ha bancs que han iniciat una... En fi, per voluntat pròpia, diguem-ne, un procés pel qual, diguem-ne, passen a l'habitatge a la mateixa persona que no el pot pagar amb lloguer, amb un lloguer més baix que el que representava el pagament de la quota de la hipoteca, i aquesta pot ser, per exemple, una solució negociada o deixen períodes de carència en els quals, diguem-ne, tu deixes de pagar en espera de millor situació laboral, etc. És a dir, hi ha diverses alternatives. I, per tant, ara, això no, jo crec que no ha d'estar només sobre la voluntat del banc o de la caixa, sinó que ha d'haver-hi una articulació legal. Perquè, Ignasi, el que et vull dir és que l'habitatge és fonamental per evitar l'exclusió social. Els que treballem en aquest camp sabem que el principi d'una severa exclusió és quan un no té habitatge. Uh-huh. És a dir, pots perdre la feina, pots tenir una desestructuració familiar, tot això són elements de risc de cara a l'exclusió.
Però
perdre l'habitatge és la clau que es considera fonamental de cara a entrar en un procés de desvinculació social.
Recordem que Càritas Barcelona, precisament davant aquesta situació, ha posat en marxa un servei d'orientació sobre habitatge.
Efectivament.
Especialment dedicat a moltes persones que pateixen l'exclusió per la banda de l'habitatge. Bé, quan falta un minut per 9:45, seguim amb més temes. Avui a Món sense Fronteres, amb Àngel Miret, parlem d'unes declaracions que ha fet aquest cap de setmana Josep Antoni Duran Lleida, líder d'Unió i candidat número 1 de Convergència i Unió a les eleccions del 20 de novembre. Recordem que dissabte criticava el que qualifica de cultura del subsidi i també es referia específicament a Andalusia i als pagesos que, segons les seves paraules, cobren el per i es passen el matí al bar. Així ho va dir. Això ha provocat moltes crítiques.
Sí, evidentment, l'expressió del senyor Duran Lleida, l'expressió, la forma d'explicar aquest fet, segurament no és afortunada, és a dir, perquè doncs, és evident que hi ha gent que es pot sentir ofesa, perquè doncs, també és evident que dintre les persones que cobren el PER doncs, n'hi ha d'honrades, no? I per tant aquesta expressió una mica casolana de que estan al bar, etc., doncs, segurament no és la més adequada. Ara bé, dit això, des del punt de vista formal, anem una mica al fons. Ignasi, el PER, pel qui no ho sàpiguen, diguem-ne, és una prestació que es dona a tots els agricultors d'Andalusia i d'Extremadura, segons la qual, si fan un número de peonades, que en diuen, és a dir, de jornades de treball l'any, no gaires, no sé si són 40 o 50, doncs tenen dret a una prestació permanent, pràcticament a un ajut permanent, que només es dona precisament en aquelles dues comunitats autònomes. El que és incomprensible, el primer lloc de crítica és si aquest ajut és just, cosa que ara, en tot cas, en podem parlar, sí. Per què no es dona, ja no dic a Catalunya, per què no es dona a Castilla-La Mancha, a Múrcia, al País Valencià o a Castilla León, no sé, és a dir, per què aquesta discriminació des del punt de vista de territori? No s'entén massa, no? Sobretot les diferències, per exemple, entre Castilla-La Mancha, per això m'hi referia en primer lloc, i Andalusia, no estan massa clares. És a dir, potser sí que el País Basc té una situació diferent, inclús sobre la propietat del que és el terreny agrícola. Però en el cas de Castilla-La Mancha i Andalusia no s'acaba d'entendre. D'una banda, és aquesta. O sigui, per què, i això em feia referència també el senyor Duran Lleida, per què els pagesos de Lleida o d'Osca, ell és d'un poble, recordem-ho, és un poble...
Sí, de la franja de Ponent.
De la franja, no sé ara si és el Campell, potser.
Em sembla que sí, el Campell. És el poble natal.
A frec de les comarques lleidatanes, però en qualsevol cas província i a d'Osca, i que aquest any doncs, justament tenen una sequera important. Suposo que per això el senyor Duran Lleida està més sensibilitzat amb la qüestió, no? I per tant, doncs, no s'entén, perquè aquesta gent, quan els hi va malament la producció agrícola, doncs no tenen cap tipus de prestació i sí que la tenen doncs, si viuen en un altre espai, com és el d'Andalusia. De totes formes, Ignasi, pel que fa al fons de l'assumpte, jo voldria fer una reflexió. Està bé la caritat. La caritat està bé. És a dir, jo no sóc d'aquells que la rebutja. És a dir. Però sí que és veritat que cada vegada més els que treballem en aquest tema, els que treballen, sobretot, que en saben molt més que jo, saben que donar l'almoina a la caritat pot ser útil en un moment donat d'extrema necessitat. Però que en realitat el que s'ha de fer és incentivar a la persona que pateix qualsevol tipus de problema, d'addicció, de problema laboral, de desestructuració familiar, que ell sigui capaç de sortir-se d'aquesta situació. És a dir, t'ajudo, però tu has de fer alguna cosa per obtenir aquesta ajuda. Les coses que són de franc, normalment, no acaben de funcionar. Aleshores, el PER podia tenir sentit en un moment donat, en una crisi, però que aquesta situació, això es va fer en temps del senyor Felipe González i porta, per tant, molts anys, no té massa sentit. És a dir, per què han de tenir aquesta prestació permanent? Per tant, des d'aquest punt de vista, diguem-ne que sí que entenc que és una mesura fins i tot negativa pel poble andalús, en el sentit de dir que donar aquesta prestació de forma permanent sense demanar pràcticament res a canvi no ajuda a sortir d'aquesta situació. Insisteixo, quan veiem una persona demanant almoina al carrer, això ja deixo la consideració de cadascú que faci el que vulgui. Òbviament, sempre hem de recomanar que si són persones amb severes discapacitats o ja no diguem amb criatures, no es dongui res. Sobretot, la gent de bona voluntat que ens escoltes, que mai vegi una dona amb una criatura, sobretot que no dongui res, perquè el més probable és que està subjecte a una màfia i un nen ha d'estar a l'escola, no ha d'estar demanant almoina. Però altra cosa és que ha d'haver-hi un diàleg, una prestació de jo et dono tu un dons amb aquesta persona que demana. I per tant, és bo veure de quina manera es pot reinsertar laboralment, de quina forma pot fer front al seu procés d'addicció, o s'ha d'incorporar en el món del treball, etc. Això és una mica el mateix, si em permets.
Sí, sí.
És a dir, no és exactament el mateix, perquè, òbviament, aquests andalusos molts tenen una gran dignitat i una feina important, però s'ha de fer en casos especials, no tothom que viu a Andalusia o Extremadura en aquestes condicions.
Clar, clar, és la imatge clàssica de donar el peix o donar la canya per pescar.
Efectivament, oi? Efectivament. Insisteixo que les persones de bona voluntat que volen donar una almoina, doncs que ho facin, jo no ho critico pas. Però insisteixo que més val donar aquesta almoina o aquests recursos a Càritas o qualsevol altra entitat que treballa a fons amb les persones desafavorides que no donar diners directament a la persona que demana almoina al carrer.
En qualsevol cas, no creu vostè que tingui massa repercussió, massa incidència en el que queda de precampanya i campanya aquest comentari de Duran Lleida i tota la repercussió posterior?
Home, no ho sé, però no estaria de més que hi estigués el debat, perquè a vegades és que discutim coses absurdes.
El debat, però en positiu, també, potser, sense enfrontaments...
És que hi ha coses que s'han de posar damunt la taula del debat electoral. Una segurament és aquesta, l'altra és el que dèiem sobre la llei hipotecària. Sí, sí. I no, al millor, plantejar debats que, sincerament, no estan en el debat de la ciutadania, com és aquest tema que ha posat el senyor el Partit Popular, vaja, sobre la pena aquesta...
Sí, la cadena perpètua revisable.
Exacte.
Proposta de Mariano Rajoy i el PP.
Jo crec que aquest no és un tema que està damunt la taula. Damunt la taula segurament sí que està la multireincidència, és a dir, aquelles persones que són imputades 10, 15, 20, 30 vegades, o 300, pel mateix delicte, i que no hi ha manera, perquè no arriben mai a unes quantitats X, que sembla que són 400 euros, i per tant, allò de la dita popular de que entres per una porta i surts per l'altra. Això sí que està en el debat popular. Ara, avui en dia, vull recordar que el Codi Penal espanyol estableix penes de fins a 40 anys de presó, fins a 40 anys de presó, que no es poden reduir en alguns tipus de delicte, per exemple, el de terrorisme. Per tant, és clar, una persona que ja estigui 40 anys a la presó, home, Déu-n'hi-do, ja, vull dir, pràcticament, no sé si és la vida, però en la major part de casos deu ser tota la vida.
I aquest debat preelectoral, la precampanya i després la campanya arriba en un context de difícil situació econòmica i, a més, avui Àngel Miret ens ha portat un tema interessant que és el de les previsions que el Fons Monetari Internacional fa per a Espanya. Unes previsions, podem dir que fins i tot més pessimistes del que ens pensàvem, o previsions pessimistes?
Francament pessimistes. Ja sabeu que en aquest programa a mi m'agrada portar notícies positives. Per tant, avui...
Quan no es pot, no es pot.
Avui ens sortim una mica de la norma, eh? Ja sabeu que darrerament hem portat sobretot iniciatives de la xarxa civil, de les persones... I bé, doncs això, ara de tant en tant també hem de dir la veritat, no? El títol, només diré això, el títol d'aquest informe del Fons Monetari Internacional... amb molta de la premsa que he pogut llegir parlant d'aquest tema, és Espanya, un país de pobres el 2016? I fixeu-vos, per tant, ja comencem amb aquesta crisi. Pel 2016, el Fons Monetari Internacional determina que l'atur només haurà baixat quasi bé 4 punts. És a dir, pensem que estem en un 20% d'atur, que és una cosa tremenda, una de cada 5 persones en disposició de treballar estaria a l'atur, i amb aquests 4 anys que ens queden, 4-5 anys, estem al 2011, només hauria baixat pràcticament 4 punts. És molt poquet, és molt poquet. El deute públic espanyol, que seria un altre dels elements als quals es pot veure la riquesa o la pobresa d'un país, es situarien el 77,4% del producte interior brut. I pensem que el límit que determina la Unió Europea és del 60%. Més enllà d'aquestes grans xifres, que algú pot dir, escolta, jo ja estic fart de sentir percentatges i xifres, i a vegades ens costa de seguir, el que sí és veritat que ens diu que, i això ho diu el Fons Monetari Internacional, precisament no és un reducte de les esquerres o de la gent més progressista, ni més col·laborador amb les classes més desafavorides, ens diu que cada vegada hi haurà més rics, els rics seran cada vegada més rics i els pobres seran cada vegada més pobres. Bé, cada vegada ens anem acostant més a aquest model americà, diguem-ne, model americà que, com sabeu, està format, malgrat el que a vegades ens volen presentar els mitjans de comunicació, com una societat en la qual hi ha uns quants milions, bastants milions de gent molt i molt pobra, que ha d'acudir a l'auxili social i de les entitats benèfiques per poder menjar i dormir. I, en canvi, evidentment, llavors hi ha aquelles classes socials de gent que a vegades són les que més ens ensenyen els mitjans, vehicles esportius, grans mansions, etc. Malauradament, des d'Europa, que sempre hem volgut i hem tingut, per sort, unes classes socials més equilibrades, sembla que la crisi ens està portant com aquest model social, diguem-ne, dual, gent cada vegada més rica, i gent cada vegada més pobra, fugint de les classes mitjanes, que són les que generen una major riquesa social en els àmbits de casa nostra.
Vostè, que sovint es refereix a la visió cristiana de la vida, podem dir que des d'una visió cristiana això no ho podem acceptar. Hem de canviar aquesta tendència i veurem de quina manera és possible.
Haurem de treballar-hi. Jo sempre, més enllà del que reclamo, que és de la visió cristiana de la vida, Ignasi, el que també reclamo, sobretot, és l'actitud dels cristians, una actitud que no ha de ser mai passiva ni negativa, sinó que ha de ser activa i proactiva. És a dir, hem de participar. Això jo crec que és un de, si em permeteu, sortint-me inclús del meu àmbit.
Tranquil.
De competència, però que un dels grans pecats dels cristians és el tancament a casa. El tancament. Nosaltres hem d'estar actius en el món sindical, en el món polític, en el món econòmic, hem d'estar presents arreu, perquè el missatge de l'Evangeli no és un missatge per estar tancat a casa, és un missatge per a tothom, pels que són cristians i pels que no.
Doncs bé, avui hem aprofundit en tres temes. Hi ha hagut una notícia de la setmana passada que potser no la pensava comentar, però jo li plantejo molt breument el desmantellament d'una màfia xinesa amb la prostitució que operava a Barcelona. Això és...
Sí, però malauradament aquesta és una notícia...
Destapa una vegada més les cares de la immigració il·legal.
Sí, és l'abús, diguem-ne, sobre les persones, en particular sobre les dones. El fet de que sigui una xinesa, jo que diria que és irrellevant. Tenim màfies de països de l'est, romanesos, búlgars, russos, tenim màfies ben nostrades de Girona i de Reus i tenim màfies de tot arreu de l'Estat. És l'abús permanent contra la dona i contra les persones dient que es troben en situacions més desafavorides.
Més temes el proper dilluns a 9:45 aquí amb Àngel Miret, una mica després de 9:45. Món sense fronteres, gràcies una vegada més. Fins dilluns vinent. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Acabarem amb el racó de premsa dedicat a Vida Nueva.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Col·lectiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 20 d'octubre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva foto publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70. Ràdio Estel. Racó de premsa.
Coneixerem ara els continguts principals inclosos en l'últim número de la revista Vida Nueva. Des de la seva redacció, José Luis Celada, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com estem?
Què ens ofereix avui Vida Nueva?
Doncs veiem quatre temes que copen la nostra portada. El tema principal són les universitats. Titulem Universidades para la nueva evangelización. Ara que estem a inici del curs, doncs hi ha una reflexió sobre què poden aportar les universitats com a espais culturals, espais d'educació, de formació, de creixement de la persona amb aquest repte de l'Església ara mateix, que és la nova evangelització. Jo crec que són reflexions força interessants sobre, no només sobre els àmbits tipus col·legis majors, capellanies universitàries, etc, etc, sinó aquesta relació fe-cultura que sempre se n'ha parlat, doncs com hauria de contribuir a aquesta nova evangelització. A més, hi ha una entrevista, una àmplia entrevista amb Savio Hom, l'arquebisbe, ara mateix el nou secretari de la Congregació Vaticana per l'Evangelització dels Pobles, doncs sobretot parlant de que el Vaticà no pot admetre aquestes ordenacions episcopals il·legals a Xina. Hi ha també un reportatge sobre els 25 anys de la pastoral gitana a Espanya i una entrevista potser inèdita per molts, perquè és una entrevista a la presidenta i al que va ser president de l'Associació Europea de Teologia Catòlica. No hi ha membres d'aquí a Espanya, però sí de 28 països europeus. Entre altres coses, ells diuen, la Sigrid Müller, que és una teòloga austríaca, i el Eamon Conway d'Irlanda, que necessiten més teòlegs laics, per exemple, i que és el moment de crear una nova cultura teològica a Europa, tot plegat, no de tots els països. Hi ha també informació sobre les últimes tensions entre la Conferència Episcopal Italiana i el Silvio Berlusconi, l'última assemblea dels bisbes europeus, etcètera. També un article de José María Bermejo, del José Carlos Bermejo, perdó, sobre el dia dedicat als malalts i als tractaments pal·liatius en aquest temps de crisi econòmica. Vull dir, moltes informacions com cada setmana, però aquestes les més destacades.
Aquests i altres temes a Vida Nueva, més informació a vidanueva.es i també trucant al 91 422 62 40, sobretot per subscripcions. Gràcies, José Luis, fins dilluns.
Gràcies a vosaltres, aquí 7 dies, adeu-siau.
Acabem, tornem demà a les 8, que tingueu molt bon dia, adeu-siau.